els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Olga Vallejo, et veig molt ben acompanyada, eh?
I tant.
Amb aquesta matrícula oberta, l'espai d'educació del programa, que per ser avui parlareu d'una cosa que és xulíssima, que a mi m'encanta, i els beneficis que pot comportar.
La lectura en veu alta.
Uau.
Què t'agrada, que et llegeixin o llegir?
Jo llegir i escoltar. I sobretot, de debò, escoltar. És una passada. Recomanem ja, de fet ara en parlareu, no?
Sí, i tant, si vols. Ja. Mentre la gent vagi veient com neva, que
és que dona gust, dies com avui, no? Justament, és un bon moment per llegir i escoltar en aquesta lectura d'en veu alta.
Doncs mira, aprofitem i saludem a la Míriam Turró. Molt bon dia, Míriam.
Bon dia, Olga.
La Míriam és mestra, professora de didàctica de la llengua i la literatura a la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Sempre parlem de literatura infantil i juvenil, això que es diu LIJ. I avui, bé, doncs parlem de llibres, però d'una manera diferent, per gaudir-los d'una altra manera. Ens has portat llibres com sempre, perquè els oients, si no ho saben, l'última vegada que ens va visitar ja va venir amb una maleta i li vam dir, què, on vas? I va dir, no vaig enlloc, porto llibres. I tenim aquí un piló de llibres que ens has portat i que en parlarem. O sigui que sempre vas ben acompanyada.
Sempre, això sempre. Sempre que portem un llibre anem molt ben acompanyats. I avui també amb maleta, una mica més petita que l'altre dia,
sí.
Però també amb maleta.
A veure, llegir en veu alta és una cosa que li pot agradar a la gent, més o menys, però que objectivament comporta una sèrie de beneficis, no?
Mhm. Bé, d'entrada, aviam, la idea aquesta de que la lectura, de fet, és una narració, és un conjunt, no?, de paraules artístiques que, d'alguna manera, diuen mentides que diuen veritats, eh? És a dir, és una ficció que parla sobre la realitat. I, evidentment, doncs, la literatura i la literatura oral, evidentment, no implica res més o molt com és els vincles entre les persones, l'entorn i la cultura. Dit això, doncs, a veure, el tema de la lectura en veu alta avui en dia se n'està parlant molt. Jo penso que des de la didàctica de la llengua, des de la disciplina de la didàctica, i també i sobretot a les escoles, ja fa molts anys que fem la lectura en veu alta. Vull dir, no és una cosa ni molt menys nova. El que passa és que avui en dia la disciplina de la neurociència i de la imatge, de la neuroimatge, ens ajuda també a constatar moltes coses que nosaltres ja vèiem. És a dir, nosaltres llegíem, i llegíem en veu baixa.
Sobretot quan som petits. Ah, o en veu alta, vols dir?
En veu alta quan som petits. En veu baixa ja quan som una miqueta més grans, ja poden fer aquesta lectura molt més autònoma. Doncs bé, nosaltres el que fem és llegir en veu alta. Clar, una cosa és llegir en veu alta i l'altra és llegir pels altres, que no és exactament el mateix. O sigui, llegir en veu alta ho podem fer, per exemple, un podcast, és una lectura en veu alta que nosaltres escoltem. Mentre que la lectura davant dels altres, però pels altres o per l'altre, implica doncs, aquesta relació directa entre el lector i l'oient, no?, d'alguna manera.
És aquesta cosa que no cal dir-ho, però és que t'està dedicant un regal.
Exacte. Mira, tu ho has dit. És a dir, el mestre o el pare o la mare, no?, que estan a casa doncs, llegint-los en veu alta, el que és un regalet, això. És a dir, la lectura pels altres és una finalitat, mentre que la lectura en veu alta seria el com ho fem. Llavors, aquest regalet, justament, ahir mirava llibres que tenia a casa i molts d'aquests parlaven de la lectura com un regal, però no solament com un regal, sinó també doncs, com un art. Per exemple, el Gregori Luri, aquí he portat un llibre d'ell, que és sobre l'arte de leer. Per tant, la lectura com un art, i quan tu fas en veu alta, és un art. O el plaër de la lectura, no?, de la L. Betou, no?, per exemple, o bé el Sebastià Sorrano, directament ja diu el regal de la lectura.
Mira'l,
que n'havíem parlat l'altre dia. Doncs bé, i l'últim, que aquest està sent un best-seller, gairebé, La màgia de llegir en veu alta, de la Megan Cox, que aquest també en vam parlar. I aquest, a veure, és molt curiós, perquè aquest llibre parteix d'un article d'ella que va escriure doncs, al Wall Street Journal i que es deia El gran regal de la lectura. I a partir d'aquest article va fer aquest llibre, que és La màgia de llegir en veu alta. Jo, a veure, en el primer moment, quan vaig llegir La màgia, clar, la màgia és aquella cosa que et sorprèn, no? però també hi ha l'excepció d'allò que no és real, que fem unes voltes, no? I dius, no, la lectura és real.
Que t'estan enredant, vaja.
Exacte.
Que et deixes enredar i fins i tot t'agrada.
Exacte. Per tant, té aquestes dues vessants, no? Aquesta màgia de la lectura. Doncs bé, això que dèiem, no? És a dir, quins beneficis té? Doncs, justament, hi ha un doctor, que és el doctor Hutton, de l'Hospital de Califòrnia, que van fer un estudi molt interessant amb la neuroimatge també, és a dir, van estar mirant què passa al cervell dels infants quan aquests infants estan en tres situacions diferents. Mm-hmm. Llavors, aquest estudi, que el van publicar el 2017, tenia l'objectiu de veure l'activitat cerebral davant de tres situacions de lectura. La primera va ser: els infants només escolten un conte.
Això en alguna franja d'edat concreta?
Exacte, de 3 a 5 anys es va fer aquest estudi. I llavors van fer aquesta primera situació, que els nens només escoltaven el conte. En una situació segona, els infants no solament l'escolten, sinó que veuen les imatges. Per tant, és escolta i observació d'imatges.
Allò que està al teu costat, vas passant pàgines, et van escoltant, però van veient els dibuixos.
Exacte. Això, però, en una situació d'investigació, sí. Per tant. Però sí, és això que deies tu. I una tercera, en què els infants, aquest conte, el que fan és veure'l, l'escolten i el miren en versió animada. Per tant, seria una mica en pantalla, uh-huh. Veure'l en pantalla. Què et sembla, quina d'aquestes tres situacions?
Quan passen més coses al cervell?
Exacte.
A la primera.
A la primera, quan tu dius que els infants escolten sense mirar cap imatge.
Perquè s'ho han d'imaginar tot.
Molt bé. Podríem pensar això, no?
Que això és el que jo he deduït, vaja.
És veritat que en aquesta primera situació en què els infants només escolten, què succeeix? Doncs que les zones neuronals que més es destaquen, més s'activen, serien les zones introspectives, és a dir, les que relacionen la vida personal amb la comprensió. Què passa en aquesta edat? Justament no és la situació en què hi hagi més activitat cerebral. Per què? Perquè en aquesta edat de 3 a 5 anys, què els hi passa als nens? Que tenen una biblioteca d'imatges bastant limitada. Per tant, quina és la situació en què els nens o els infants de 3 a 5 anys la seva activitat cerebral és major?
Aquesta no.
Aquesta no. Però és la segona, eh? Per tant, anem bé. Seria, doncs, aquesta que dèiem abans, en què els nens escolten i miren una versió. Per tant, quan tenim el que deies tu abans, no? Estem llegint amb els nens, amb veu alta, però tenen les imatges.
Perquè se suposa que la tercera tenen massa estímuls.
Exacte. Què passa amb la tercera? Amb la tercera situació, les connexions entre les xarxes cerebrals cauen en picat. Sí, és molt curiós. Neurològicament es veu això, que el cervell, excepte la percepció visual, no passa res més pel que fa a les xarxes cerebrals d'ordre superior, les que impliquen l'aprenentatge. Per tant, què ens està dient això? Hi ha unes implicacions claríssimes. Per una banda, una sobreexposició a pantalles, a contes en pantalles, disminueix moltíssim tot aquest aspecte de l'activació cerebral de zones d'activitat superior.
Que entenem que això és positiu.
És positiu? A veure, el que és positiu és que s'estimulin
l'activació, em refereixo,
l'activació, eh? Sí, l'activació de les zones de cerebrals d'ordre superior. Que això no passa tant quan mirem els contes en pantalla. Per tant, què seria el desitjable? Què és el desitjable? Doncs aquells contes que expliquem i que, a més, els nens veuen les imatges. Aquesta segona situació, la del mig, la intermèdia.
I hi ha estudis en edats, quan ja són més grans, que tenen més registre d'imatges, perquè ara m'imagino de 10 a 12, de 10 a 12, que ara potser volen que els hi llegeixis, o de 8 a 10, no? que els llegeixis, i que ells ja tenen molt registre i que no mirin les imatges i s'ho hagin d'anar imaginant tot. Hi ha estudis d'altres franges d'edat?
Cada vegada hi ha més estudis en aquest sentit. El que sí que s'ha vist és que si des de petits nosaltres fem aquesta lectura acompanyada, lectura en veu alta acompanyada amb les imatges, tot això, què és el que ens estimula? La concentració, la introspecció, la imaginació, la creativitat. Clar, si aquesta biblioteca d'imatges que dèiem l'hem anat omplint, quan són més grans, què succeeix? La seva concentració, la seva capacitat de llegir les imatges i el text és molt més gran. Per tant, què és el que sabem? Que, per una banda, doncs que tant els nadons com els infants com els nens ja, o els nois adolescents, el fet de llegir en veu alta estimula xarxes cerebrals. Què més? Afavoreix que tinguin un desenvolupament cognitiu òptim. Què més? Hi ha una adquisició del llenguatge molt per sobre. El que sí que s'ha vist és que, per exemple, amb infants de primària, per tant, de 6 a 12 anys, els nens que han llegit o que els han llegit molts contes, aquests nens tenen una edat, des del punt de vista lèxic, superior als nens que no els han llegit.
Clar, els entren moltes més paraules.
Exacte. I bàsicament és un any més, eh? O sigui, és molt. O sigui, aquest interval superior és d'un any, eh? Per tant, això és importantíssim. I, sobretot, el fet també emocional. És a dir, que et llegeixin
aquest vincle,
un conte.
Ara, aquest vincle. Saber que és aquell moment que comparteixes, que després tens la història en comú, que potser es fan bromes, que potser de la lectura saltes una altra cosa,
exacte,
no? Aquesta complicitat.
Exacte. El nostre moment, eh? És aquell moment sagrat que tenim tots, no? I després una altra cosa, ara tu em comentaves què passa amb edats posteriors, però és que també s'ha vist que quan nosaltres som més adults, quan som adults, les persones doncs, que els han llegit molts contes i els han fet molta lectura en veu alta, també tenen més resiliència emocional i, per tant, més autocontrol. O sigui, això és curiosíssim, sí, perquè els estudis això també ho diuen. I després, per la gent gran, per la gent doncs, de les residències o la gent gran en general, és una gran ajuda per la reserva cognitiva. Per la reserva cognitiva és un neuroprotector, la lectura, de la degeneració cognitiva. Per tant, la lectura per tota la vida i la lectura en veu alta, tot això ens aporta.
Ara m'estan venint al cap, per exemple, els audiollibres. Que veiem que hi ha moltíssims actors, actrius, locutors que es dediquen a fer llibres, com per exemple el que sentirem ara, la Leonor Walding. Dràcula.
Capítulo 1. Búhos mensajeros. Harry Potter era, en muchos sentidos, un muchacho muy poco corriente. Por un lado, las vacaciones de verano le gustaban menos...
La Leonor Walding, que espero que li agradi el Harry Potter, perquè ha fet tots els llibres ella sola, per
sí, senyora.
Confiem que amb la quantitat d'hores que s'haurà passat molt bé. Entenem, llavors, que els audiollibres poden ser una oportunitat també, a part de que ens agradi la gent, potser, d'enganxar-se a la lectura, que diu, és que no tinc temps, és que no trobo el moment, és que em poso a llegir i m'adormo, però haig de fer un trajecte llarg i em poso l'audiollibre, no? Per exemple, de potser redescobrir la literatura d'una altra manera.
Exacte. Són històries. Fixa't que nosaltres, els humans, som els únics éssers vivents que vivim d'històries i tenim història. Per tant, siguin amb el canal que sigui, és important. I aquest és un canal. Per això, quan dèiem abans doncs, que no hi hagi una sobreexposició a les pantalles, sí que és cert que la tecnologia ens ajuda, i molt, per exemple, amb això dels audiollibres. I en tenim moltes propostes. Per exemple, jo ara estic pensant al setmanari El Núvol, doncs la gent que està subscrita, però també la gent que no n'està, té un marge de temps per escoltar audiollibres, i jo ara recordo L'Home, per exemple, L'Home de Mercè Rodoreda, llegit per la Clara Segura, que era una meravella, és una meravella, no? O, per exemple, el Sonolibro, en castellà, o Audible, també.
Que els vam tenir la temporada passada, van
venir,
tenir. Sí.
Molt bé, doncs és que són molt bons, i a més, una mica el que comentàvem abans d'entrar en antena, no? El fet que hi ha gent que és una meravella com explica els contes, no? Perquè això també és molt important, no? Com explicar uns contes, no? O com llegir-los, és diferent llegir que explicar-lo també. Tenim altres propostes d'audiollibres, per exemple, l'Evox, amb dues os, té uns podcasts de Virginia Woolf, que també són deliciosos, no? O, per exemple, hi ha una pàgina web que es diu Viu la poesia, que és del grup Poció de Literatura Infantil de la Universitat de Barcelona, que també tenen moltes propostes, no? I també... Ara dèiem d'audiollibres, però també petites narracions curtes, perquè, per exemple, podem trobar adolescents, per exemple, que un podcast que sigui, o un audiollibre que sigui curtet o que sigui de contes, doncs també és molt recomanable.
I també ara potser hi ha algú que diu, mira, ara serà el moment que aprofitaré per millorar en una altra llengua.
Dràcula, by Bram Stoker.
Dràcula.
Potser algú s'anima, no? I diu, mira, a veure si començo a entendre una mica millor l'anglès i busques lectures, en aquest cas en anglès o en qualsevol altra llengua, que a tu també et serveixin per anar afinant l'oïda, que és a vegades el que ens falta quan volem millorar una llengua estrangera.
Exacte, i després hi ha una altra cosa aquí, els audiollibres o tot el que siguin formats així audiovisuals, que ens permet doncs, tenir una sèrie de sons que tu no els tens quan estàs explicant una història en veu alta, no? A un alumne o un infant o el que sigui. Per tant, té unes possibilitats que no tenen, evidentment, el directe quan tu fas a casa o quan fas a l'escola.
Ara potser algú està pensant és que a mi el vespre em fa mandra ja quan és el moment de ficar-se al llit, haver d'encendre un llum perquè després els nanos es desvetllen. Què seria millor? Llegir un conte? Explicar una història? Uh-huh. Inventar-te una història, explicar la mateixa història de sempre, no t'ho pregunto a nivell neurocientífic, sinó d'enganxar l'altre amb les històries uh-huh. i potser aquest futur ple per la lectura.
Uh-huh. Clar, d'alguna manera és allò que comentem a vegades, no? Quan explicar un conte i quan llegir-lo, no? Seria una miqueta la pregunta. Clar, aquesta pregunta potser tindria hauria de tenir en compte dos aspectes, no? Primer, la persona que llegeix o que explica, i després el text del qual partim, no? Per exemple, doncs, si és una persona doncs, que t'agrada molt llegir, doncs possiblement et sentiràs més còmode llegint un conte. A mi em passa això, és a dir, m'encanta llegir en veu alta per algú, no? Allò que dèiem, lectura en veu alta per algú. Hi ha gent, per exemple, doncs, que no, que diuen, escolta'm, jo tinc l'infant aquí davant i li explico un conte, i a més, hi ha una cosa que ho comentàvem l'altre dia, no? Que als nens els encanta tornar a sentir una història que ja els has explicat. Llavors, per tant, podem fer les dues coses. I també dèiem abans això, no? Que també depèn del text del qual partim. És a dir, si posem pel cas, explico un conte tradicional o un conte que tots coneixem, ho faig de manera de narrativa, és a dir, sense llegir-lo. Ara bé, si és un text molt bo, ara, per exemple, estava pensant en Pere Calders i el conte aquest de Raspall, no? Doncs és tan bo que jo, Míriam, no l'he d'explicar, jo l'he de llegir, perquè és tan bo que el lèxic és tan precís que si l'expliqués, la fusellaria. O sigui, realment no seria el mateix, no? Perquè un bon conte, jo penso que sempre és millor que el seu narrador, si és un bon conte.
Doncs mira, dijous nosaltres seguirem en aquesta línia i parlarem amb les mestres àvies recuperadores de contes. És un grup, les MARC, mestres àvies recuperadores de contes, que són una colla de mestres jubilades i jubilats que amb el suport de l'Associació de Mestres Rosa Sensat van a les escoles i als instituts, que els ho demanen, explicar contes populars amb la veu, la mirada i el gest, que això és tot un altre regal, que a vegades pensem llegir a casa, no?, al moment d'anar a dormir, ho pots fer en qualsevol moment del dia o a l'escola, és meravellós.
Exacte, fantàstic. Sí, perquè a més és el que dius tu, és a dir, nosaltres llegim un conte, però estem escoltant el que ens diuen els nens, però no solament escoltant a partir del que ens diuen, per tant, de l'orella, sinó que escoltem amb els ulls, és a dir, mirem com reaccionen els nens davant del que nosaltres estem llegint o explicant. Per tant, quan nosaltres estem explicant un conte o llegint un conte, estem també interactuant amb l'infant per veure què entén, què no entén. No cal preguntar-li, ja ho veiem, ja ho veiem, que és això que dius tu, I aquestes mestres segur que tenen moltíssima experiència, per tant, és un regal també.
Doncs dijous a partir de la 1 en sabrem més. Ens hem d'acomiadar, Míriam, ens has portat un conte perquè la gent prengui notes. Podria ser un bon conte per llegir?
Sí, mira, es diu El mur al mig del llibre i és del John Agee. Per què l'he portat? Doncs perquè allò que dèiem, no? Aquella situació de que s'estimula molt el cervell quan llegim en veu alta i quan veiem les il·lustracions, aquest és un top 10, diríem. Per unes edats, jo penso que des dels 3 anys fins al 99.
Llavors, ja m'interessa.
Exacte. Llavors, com que no el veieu, us explico només una coseta. És un llibre, és un àlbum il·lustrat, que justament, com es diu el mur al mig del llibre, té un mur a totes les pàgines del llibre, és el mateix mur. I a l'esquerra passa una cosa i a la dreta una altra. A l'esquerra hi ha uns personatges i a la dreta uns altres. Els de l'esquerra es pensen que els de la dreta, que no els veuen, són ferotges, són terribles. I no us explico més, perquè no us vull fer cap spoiler, perquè és una meravella, és per llegir-lo en veu alta o explicar-lo.
Doncs el llegirem, El mur al mig del llibre. Míriam Turró, professora de la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.